Ona Codinenca, al 107.2 FM i a Ona Codinenca.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit. Tot arriba i ja ha arribat també el dilluns a les 9 i 3 minuts del vespre. I també ha arribat i tenim aquí l'últim Anem a la muntanya d'aquest 2018. Un altre any que se'ns en va, i que ja pràcticament hem passat. Crec que ha estat un any, no sé com dir-ho, un any, jo crec, no del tot alegre, moltes incerteses, i crec que en menys un llibre dels que tothom volia, no només a casa nostra, sinó que en tot el món en general. Però deixa la porta oberta a un 2019 que hem de pensar, i jo crec que serà bastant millor. I no sabem què ens separarà aquest any nou, no sabem què ens separarà aquest 2019. Bé, una cosa sí que sabem, que l'Anem a muntanya sembla que seguirà, si la jefa no és el contrari. I per tant, ja sabeu que cada dilluns, aquí, a les 9 i 2 minuts, estarem a Ona Codinenca. Per tant, gràcies, amics oients, gràcies també a Ona Codinenca per deixar-nos fer aquest programa, i gràcies, òbviament, a tota la gent que fa possible el programa, que és la que hi ha en aquesta taula de l'estudi d'Ona Cuinenca i que avui la taula és diferent, eh? Normalment a la taula i som els que fem el programa, hi ha els micros, hi ha el control central, diguem aquí al mig, que és un control central, i avui està farcida de menjar, no, no crec que ningú sopi després d'aquest programa d'avui, perquè tenim neules, tenim panetone, tenim torrons, tenim vi, tenim cava. Sí,
tenim i tenim gana.
I tenim gana, i tenim... Sí, perquè jo estic veient aquests torrons aquí sobre... Estic a punt de fer foto. Podria fer foto abans de que tot es vagi servint, de fer una foto, perquè la penjaré a Instagram i a totes les xarxes socials. Però Déu-n'hi-do, quina taula fa força goig. I bé, per celebrar una mica Nadal, celebrarem una mica el Nadal aquesta tarda. Bona nit a tots els que ja feu possible el programa. Bona nit a tots els...
Bona nit, bona nit.
A la Lima Muntanya.
Molt bona nit.
Tot bé?
Tot bé, bona nit. Tot bé. Esperant les festes de Nadal i amb un gran record pels que no els poden passar a casa.
Exacte. I tant. No, això que deia del 2018, que no ha estat un gran any això, jo... Òbviament, tot el que passa aquí, sí. També tot el món, i òbviament no... Jo crec que no podem estar contents aquest any.
No,
ni a bon tros.
Haurem d'anar-ho a celebrar el dia 21 a Barcelona.
Baixareu a Barcelona? Baixareu?
Sí, home, i tant, collons.
No hi faltarem pas.
Però al matí, tarda, o
quan, el temps que calgui.
Quan és que s'hi ha de baixar?
Tot el dia.
Jo al matí, baixarem al matí.
S'hi ha d'anar a fer cua.
Home, hi ha bastanta gent que sembla que tenia metges i aquestes coses i tothom ha estat suspenent, eh? Perquè teòricament serà un dia...
És per poder anar a Barcelona el dia 21.
Jo que... Poder merder no, però sí que de trànsit i això n'hi haurà segur.
I tant.
De trànsit i una mica de...
I concentració.
Això n'hi haurà segur, seguríssim.
I tant.
I saludem també a Josep Valls, que després d'uns quants dies el tornem a tenir aquí. Moltes gràcies, Josep. Sabem que tens feina i has fet un... Avui has fet una pausa.
No he pogut fer gaire feina avui.
Gràcies per venir a aquest últim programa d'aquest any, també.
Vosaltres.
I alguna cosa més? Teniu alguna cosa més a dir? Tot bé?
No, tot bé. Sí.
A punt per començar el programa. Jo vaig... veieu, avui ja és proi, avui fem proi, copes i vis i coses d'aquestes coses. Mira, els oients, vam dir la setmana passada que si algun oient volia vindre, ells ho perden, no ha vingut ningú, per tant, sí. Més menjar tindrem ens nosaltres.
Ens ho fotrem nosaltres.
No patiu, no quedarà gran cosa, em sembla. I sense més coses a dir, Josep, Toni, comencem l'editorial de què dediques avui? Fas algun resum de l'any? Fas alguna cosa de Nadal?
Avui fem una cosa molt divertida, que és agafar lletres de cançons de Nadal, algunes molt antigues, i he fet un puzzle perquè cadascú se'l munti a la seva manera. És com si fos una felicitació d'IKEA, que tothom se l'ha de muntar.
Molt bé. Molt bé, doncs, aviam què ens depara aquest editorial, l'última d'aquest 2018 de Toni Verdaguer.
De desembre, les 12 van tocant, panses i figues i mel i mató. Ha nascut un minyonet rosi blanquet. Què li darem al fillet de Maria? Si n'hi ha dos pastorets abrigadets, tam-patan-tam que les figues són verdes. Vols venir tu a rabadà? Vull esmorzar. Panses i figues i mel i olives, panses i figues i mel i mató. Al veure despuntar el major lluminar en la nit més ditxosa, el desembre congelat, confús, es retira. La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a prendre de lletra. Ding-dang-dong, ding-dang-dong, dringueu sense parar. El cel és estrellat, el món és tot glaçat, neva i venteja. La neu que pel camí hi ha, la calor ja la fondrà. A Betlem esmorzarem i a Jesús adorarem. Pastors hi arribaren allà a la mitjanit, cric-cric, cric-cric, del gran fins al més xic. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor d'una rosa vella, fecunda i poncella. a festejar l'Avant amb sa veu melindrosa. Si no maduren el dia de Pasqua, maduraran en el dia del Ram. Allà sota una penya n'és nat un Jesuset. Tu les teies encendràs i el camí il·luminaràs. Per damunt la neu, lleuger dalt d'un trineu. Josep, a poc, encén allà un gran foc i els àngels canten. Jesús és nat a l'establia. Fum, fum, fum. Bones festes de Nadal i bon any nou, petons i abraçades del vostre amic Toni Verdaguer. Doncs bé, avui direm quatre refranys propis del Nadal. N'hi ha un que diu: alegra't, panxeta, que Nadal ja ve, menjarem carneta i arrosset també. Un altre que diu: ara ve Nadal, el temps es refresca, matarem el gall i torrarem la cresta. Un tercer que diu: ara ve Nadal, menjarem torrons i amb una guitarra cantarem cançons. I finalment un altre que diu: bona casa i bona brasa i bon tió, i bon Nadal, que Déu ens do.
Gràcies, Toni, per aquest mega mix de cançons de Nadal. Semblaves el DJ,
sí.
DJ Tiesto, un d'aquests DJs famosos del
sí,
món.
Sí, sí.
Aviam, ja hi ha ganes, aviam quina editorial ens sorprèn aquest 2019. Moltes editorials que també tindrem aquest 2019.
Intentaré treballar-ho tan bé com pugui.
La primera, el 7 de gener, just després de Reis. No tindrem temps ni de jugar amb els regals, no. No hi tenim temps, ja hem d'estar, ja hem de venir aquí al programa.
Home, és que després de tants dies ens trobareu a faltar, no?
Sí, home, i tant. I demanem perdó als nostres oients, si heu sentit molt de bombori de papers i aquestes coses que estàvem destapant tot el menjar que tenim aquí. Ara d'aquí una estona penjaré ara mateix penjaré la foto a les xarxes socials i veurem la... Déu-n'hi-do, hi ha menjar aquí, eh? Déu-n'hi-do el menjar que hi ha aquí. Jo vaig sumar mirant també, té gana, diu que no, però ja s'ha fotut. Tema de panxa. Bueno, això passa, no passa res.
Podries esperar demà.
Això cura. Molt bé, Toni, moltíssimes gràcies. Ens veiem ben aviat. Moltes gràcies. Josep, on
tenim? Hola, bona nit.
Bona nit. On es portes aquesta última excursió, aquest últim anem...
Per acabar la temporada del 2018, anirem aquí a la Vall de Ribes,
preciós,
i Camprodon, i fer el Puig del Balandrau
magnífic.
I el Puig de Fontlletera.
Magnífics, una excursió realment magnífica, he anat per al voltants i és
sí, molt pintoresca.
M'agrada molt, podem anar més al Ripollès, és una zona magnífica, Ripollès. I el tenim aquí mateix, a una hora i mitja, és magnífica. Molt bé, doncs ens anem cap aquí, cap a Balandreu, amb la colla del dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, anirem a fer el Balandrau i el Puig del Fontlletera. El Balandrau és una muntanya de 2.585 metres situada a la serra que separa les valls de Ribes i Camprodon, entre els municipis de Queralbs i Villalonga de Ter. S'ha d'anar fins al petit poble de Tregurà de Dalt i continuar per una pista de terra una mica trencada. Després d'uns quants revolts, s'arriba a un punt on hi ha a mà dreta un rètol informatiu d'excursió que indica cap al refugi de Coma de Vaca. Deixem el vehicle a la vorera de la pista. Entrem a un camí ramader que comença aquí. Superem una barrera de ferro i continuem amunt tot deixant el Castell dels Moros a la nostra dreta. Arribats a un altiplà, ens trobem una bassa i davant la carena de la Font Lletera, que acaba en el cim de Pastuira, cap a la dreta, i cap a l'esquerra tenim els Tres Pics i el Balandrau. Cap a l'esquerra i amb dues carenes al Coll dels Tres Pics. Ens dirigim cap al Coll dels Tres Pics després de passar per la collada de Font Lletera i la pròpia Font Lletera, amb un cartell molt atrotinat. Després el camí es bifurca. Prenem el de la dreta, que puja més dret, però sembla més curt. Arribem al Coll dels Tres Pics i se'ns obre un panorama magnífic. A sota, Coma de Vaca, a la dreta, la vall del riu Freser, tancada per bastiments, i a la seva esquerra surt el Pic del Freser, l'Infern, els Torreneules i, més a la dreta, el Puigmal. Continuem el nostre camí, ara cap a l'esquerra, superant un a un els Tres Pics, l'últim dels quals, que és el més alt, està a 2.529 metres i ens permet admirar davant nostre el Puig del Balandrau. Un cop arribats al cim del Balandrau, continuem admirant la vista descrita abans amb una millor apreciació cap al costat del Puigmal i Fontalba, i sobretot les gorges del Freser que baixen decidides cap a Queralbs. Retornem al Coll dels Tres Pics i encarem la costa del Puig de Fontlletera, a 2.575 metres. Seguim un corriol ben visible que es va encarant cap a l'esquerra i en poc temps pugem al seu cim. És una muntanya molt arrodonida i pelada, completament. Les vistes són molt semblantes a les del Balandrau, però, tot i això, val la pena pujar fins al seu cim. Cap al vessant nord-est, la carena, Roca Colom, Costa Bona, amb el Canigó, el Fons, i cap al nord, el Cordal Pirenaic, i la carena que segueix cap al Puig de les Borregues. També gaudim de tota la vall del Freser i de Coma de Vaca amb el refugi de confluència d'aquestes dues valls. La tornada la fem baixant pel costat del fil de demarcació i marges avall, sense camí, per arribar a la collada de Font Lletera. Ara entrem al camí que hem fet al matí de pujada i arribem al lloc d'aparcament on hem deixat el vehicle. Ha estat un recorregut de 12 quilòmetres, 210 metres, un temps de caminar de 3 hores 49, amb un temps total de 5 hores 10, i un ascens acumulat de 830 metres, amb la participació de 4 membres de la colla: en Joan Font, en Jordi Ponti, en Pere Castellví i la seva senyora, Pilar Guerrero. Gent de la muntanya, fins a la pròxima, que serà ja any 2019. Que tingueu unes bones festes i un bon final d'any. Bona nit.
I després de la magnífica excursió Balandrau, un cim...
I Font Lletera.
I Font Lletera, un cim, dos cims preciosos. Mira prop nostre, no som massa lluny tampoc, que en un moment estàs allà, plantat. Magnífica excursió. Ens n'anem als contes d'Albert Estenga. Joan, bona nit.
Sí, bona nit. Sí, sí, avui en passarem un... N'hem escollit, sembla que tenim una mica de temps, una mica més llarg, més extens. I porta per títol El vell Matell i el vell Tirolillo. O sigui que veurem aquí què passa entre dos vells. Quan vulgui, Josep.
Diu que una vegada a un poble hi havia dos vells que eren molt amics. Sempre anaven amunt i avall tots plegats. Un era el vell Matei, li deien, i a l'altre li deien el vell Tiroliro. Ara no sé per què, potser perquè s'ho deien. La qüestió és que un dia, després d'anys i anys de ser amics i d'anar sempre plegats i junts, com us dic, es veu que un dia es varen enfadar. En Matei va pensar, me caso amb l'olla. Li dec 10 cèntims en Tiroliro i ara me'ls voldrà cobrar i no els tinc i no els hi vull pagar aquests 10 cèntims que li dec en Tiroliro. Què puc fer, què puc fer, què puc fer? Va tenir una idea. Va pensar que per no haver-li de pagar els diners que li devia en Tiroliro, ell es faria el mort. Ah, això mateix, em faria el mort. I aleshores, és clar, un mort no podrà cobrar-li els diners, i tant que no, em faria el mort. I en Matei es va fer el mort. Un dia al dematí ja no es va llevar. Es va quedar en el llit. Es va quedar en el llit dormint. Bé, no, dormint no. Despert, però amb els ulls tancats. I amb prou feina s'hi respirava. I res de tossir, res de tossir. I el vell Matei en allà pensava, ja vindran i em trobaran mort, ben mort. I aquell no cobrarà els 10 cèntims. I van a passant l'estona i l'estona. I a mitja tarda els veïns ja deien, escolta, i en Matei, que no ha sortit? No ha sortit. I al vespre, bé, quan tot just començava a caure el sol, varen anar a buscar en el mossèn, en el senyor rector. I varen anar a buscar l'alcalde. I tots plegats varen entrar a la casa de Matei a veure si li havia passat una cosa, i sí, se'l varen trobar en el llit, quiet, mort, varen dir tots plegats. Però és clar, mort no n'era, se'l feia el mort. Bé, la qüestió és que el vell Matei li va anar tot tal com ell pensava. El varen agafar, el varen posar dintre d'una caixa de morts i el varen deixar al davant de l'altar major en l'església per l'endemà enterrar-lo. I tot això, durant tot el vespre, tota aquella nit, tot el poble em va anar a ple. Vull dir que un s'ho deia l'altre i l'un... Ai, saps què ha passat? Que s'ha mort en Matei. Ah, sí, ai, pobre home, pobre home. Tu, mira el que ha passat, que en Matei s'ha mort. Ai, 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 ara què farem? I ara què farem? I aquesta notícia va arribar en Tiroliro. I quan en Tiroliro va saber que en Matei era mort, ui... Sí, es va enfadar. Me caso amb l'olla. Aquest s'ha mort per no pagar-me els diners. Però el deute que em tenia jo me'l cobraré. Ja ho crec que me'l cobraré. On dius que és en Matei? Diu, a l'altar major, a l'església, davant de l'altar major, i demà l'enterraran. Jo me n'hi vaig. I en Tiroliro se'n va anar a veure en Matei. Va entrar a l'església. I de seguida que va entrar a l'església, la primera cosa que li va venir al cap va ser jo cobraré els 10 cèntims que em deu perquè... Li trauré les sabates que porta i me les quedaré per mi. I aleshores ja m'haurà pagat el deute. I sí, 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 caminant, caminant, caminant per aquella església sola, buida, fosca, que només hi havia un ciri al costat de la caixa de morts d'en Matei. Vet aquí que abans d'arribar al costat d'en Matei, en Tiroliro va sentir que obrien la porta i es va amagar. Es va amagar, li feia por on allà, tanta buidor. Es va amagar i va sentir... que eren uns lladres. Eren uns lladres que venien i després de robar molts pistrincs, molts quartos, molts diners, vaja, es varen posar al voltant de la caixa de morts, al voltant d'en Matei, no per estar al costat del mort, no, no, senzillament per estar al costat de la, del ciri, de la claror, i en allà s'anaven repartint els diners. I en Matei, que era dintre de la caixa de morts, però que era viu, ho sentia tot, i aleshores va pensar, caram, jo em vull quedar tots aquests quartos, tots aquests diners seran per mi. I quan estaven comptant els lladres els diners, aleshores en Matei va dir, oi, fent veu de fantasma, oi, que vinguin a mi tots els morts del cementiri, que m'ajudin les ànimes de Déu Nostre Senyor que s'han dut al cel, que vinguin i que m'ajudin. I en sentir allò, els lladres es van pensar que aquell mort ressuscitava o que era un fantasma o què sé jo, i tots varen tenir tanta por que se'n varen anar corrents, se'n varen anar corrents, 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 corrents. I, esclar, de seguida en Matei es va aixecar i va començar a replegar tots aquells diners. I aleshores va venir en Tiroliro i va dir, escolta, no ets pas mort? Diu, no, ja ho sé que no sóc mort. És que mira quants diners. I amb aquells pistings, amb aquells diners allà a terra, tots dos, els dos amics, en Matei i en Tiroliro, van començar-se'ls a repartir. Un per tu, un per mi. Un per tu i un per mi. I un per tu i un per mi. I quan se'ls varen acabar de repartir, en Tiroliro li va dir, escolta, Matei, ara que tens tants quartos, ara que ja ets rics i tens tants diners, per què no em dones els 10 cèntims que em deus? I en Matei va dir, els 10 cèntims? No te'ls dono els 10 cèntims. Diu, sí, em falten 10 cèntims, em falten 10 cèntims. I l'altre anava dient, no, 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 que me'n falten a mi 10 cèntims. I deia, no, em falten a mi els 10 cèntims, em falten 10 cèntims. I mentre s'estaven barallant, que deien tots dos que els hi faltaven 10 cèntims, vet aquí que expliquen que els lladres varen tornar. Després de l'espant d'haver sentit un fantasma, un mort que ressuscitava, varen pensar, anem a buscar els quartos que ens hem descuidat a l'església. I varen entrar una mica a l'església. I quan varen treure el nas, varen sentir que aquells dos, a l'altar major, bé, no els varen veure, però els varen sentir dues veus que a l'altar major deien, falten 10 cèntims, no, no, falten 10 cèntims, falten 10 cèntims. I aleshores, sense veure ningú, només sentint això, els lladres es varen espantar més i varen fugir, tot dient, mira, mira, hi ha tants morts, han baixat tants morts, han vingut tants morts del cel i potser de l'infern, que els hi falten 10 cèntims, que no toquen ni a 10 cèntims per cadascú, anem, 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 oblidem-nos-en dels diners. I els lladres se'n varen anar, i en Matei i en Tiroliro es varen quedar abrallats tota la vida per aquells 10 cèntims, però, d'altra banda, tots dos varen ser rics perquè es varen repartir aquells diners dels lladres. Ai, senyor, així es va ser. I això va passar, que a mi m'ho han dit. I si m'ho diuen, és que deu ser veritat.
Never.
l'entrevista de la setmana.
I després d'últim compte també de Verda Estengra d'aquest any 2018, l'última entrevista principal del programa també d'aquest 2018. Com sempre, el Pep Sanz és l'encarregat de fer l'entrevista. I avui entrevistem una persona molt coneguda al poble,
sí.
Bastant famosa en el poble.
Sí, senyor.
Home, per ser l'últim programa, està bé, no?, que sigui una del poble.
I tant, home, i tant. Cap problema.
Doncs, bueno, començaré fent la petita descripció, com faig sempre, i començarem l'entrevista. Avui entrevistarem a Gemma Palau, una codinenca que molts segurament coneixereu, forma part del grup del Correfoc, i ha col·laborat moltes vegades amb el grup de Sant Feliu Corre. A més, sempre ha estat molt lligada al poble. És una gran apassionada de la muntanya, tant que, tot i haver estudiat publicitat i relacions públiques, sempre ha buscat poder-se dedicar a la seva gran passió i ara aspira a complir un dels seus somnis, que és ser guarda d'un refugi de muntanya. Bona nit, Gemma.
Hola, bones.
Què tal?
Molt bé, molt bé.
Sí?
Passant fred.
Aquí estem molt calentons,
sí.
Gemma. I a més ens estem atipant, eh?
Hosti, quina enveja, jo també estava a mig sopar.
Torrons, neules...
Panetone, i aquí de tot, hi ha de tot, eh? Si vols, et guardem alguna cosa.
Oh, mira, si m'ho envieu cap aquí.
Gemma, començarem pels inicis, una mica. Com és que vas estudiar publicitat i relacions públiques, si tant t'agradava la muntanya?
De fet, és que en el moment en què vaig escollir publicitat no tenia gens clar què volia fer. Ni publicitat, o sigui, sabia que m'agradava la comunicació, però tant m'era periodisme, com publicitat, com màrqueting, com també m'agraden coses superdiferents. O sigui, va ser una mica amb la nota que tenia i les ganes d'anar a estudiar fora, mira, publicitat.
Bueno, sí, això passa moltes vegades, que no saben, quan ets, comences a estudiar, no saps què fer i creus que t'agrada una cosa quan a vegades no t'acaba agradant. Un cop vas acabar la carrera, vas trobar una feina bastant relacionada entre el que havies estudiat i el que t'agradava, oi?
Sí, jo el que buscava és això, poder fer comunicació, perquè també ja que ho havia estudiat i m'agradava, en el fons, poder-ho aplicar, però també amb l'altra passió de la muntanya.
A on vas entrar a treballar?
A Best Trail. És una empresa que està a Mataró i res, dedica bàsicament a organitzar curses de muntanya.
I quina era la teva funció en aquesta empresa?
Portar la comunicació, ja sigui a tema de promoció com també a l'atenció dels corredors.
A part de ser la feina, a part de portar aquesta part de comunicació, sé que també t'agradava molt fer una part... Quina era la part que t'agradava fer dins d'aquesta feina, a part de comunicar?
El millor era el dia de la cursa, jo crec, perquè ben bé veies el que havies estat treballant durant l'oficina, tota la feinada que hi ha darrere, el dia de la cursa ho veies reflectit i, ostres, és una alegria també personal. I sobretot quan preparaves aquesta cursa. No només quan els corredors els veus que disfruten, sinó quan tu vas a veure com és la cursa i si t'agrada l'esport i t'agrada la muntanya, tu també ho acabes disfrutant com ells.
Clar, perquè diguéssim que aquesta empresa feia curses de muntanya, tu durant la setmana potser et dedicaves més a promocionar la cursa aquesta que s'havia de fer i després també tenies la part d'anar a mirar el recorregut, mirar que hi fossin els punts d'avituallament, tot això, no?
Exacte, sí, buscar camins nous, que moltes vegades t'acabaves perdent i havies de dedicar hores, dies I, bueno, i al final sortia com sortia la cursa de, a nivell de camins, eh? Podies fer-los travessar tarteres i, mira, perquè aquell moment és el que vas trobar millor. Per això era divertit, jo crec, improvisar també sobre el terreny.
Clar. I quines, podries explicar-nos algunes anècdotes que t'han passat mentre feies aquestes curses?
Milions.
Explica'm en tres, que són les que sé jo, almenys.
A veure, quines vols que t'expliqui?
Em sembla que en tenies tres de molt divertides. Una era de recollir abandonats, una altra que et va passar a Núria i una altra que era un abeurador de vaques.
Vale, si vols començo per les vaques. Perquè, com has dit també, a part de fer les prospeccions, mirem lo dels avituallaments. I el dia anterior a cursa, una de les funcions és preparar els avituallaments i carregar-los en furgonetes o cotxes i portar-los al seu lloc. Doncs en una cursa que organitzem a la Vall de Ribes, anava amb els jefes a portar un avituallament que està en alçada, que està allà just a sota el Tasa, i és una zona que hi ha un abeurador de vaques. I bueno, fins aquí tot bé, però resulta que just on nosaltres estàvem descarregant l'avituallament és al mateix lloc on el pastor els hi deixa el menjar a les vaques. Així sí. Que, clar, pobres vaques van veure que nosaltres estàvem descarregant tot el menjar i el beure i van venir corrents, però corrents com boges, que, bueno, qui va acabar corrent era el jefe i jo per posar-nos al cotxe. Perquè direu, sí, les vaques són tranquil·les. Doncs mentida. O sigui, ens van aixafar totes les garrafes d'aigua, de Coca-Cola, d'isotònic, tot el que estava a terra. Les galetes salades, això és el que vaig al·lucinar, que s'ho van menjar tot.
I van deixar-ho. Bueno,
no, i jo em vaig espantar perquè, mira, si anaven tocant l'avituallament, però a mi no em feien res, doncs ja s'ho faran, no, també? Mm-hmm. El problema va ser quan nosaltres també teníem menjar al cotxe i van començar a picar el cotxe.
Oh, Déu-n'hi-do. Ha d'espantar i tot, eh?
A picar cotxes, dius?
Sí, amb el cap.
Què dius?
Com si fossis un safari.
Com un búfal.
Totalment, jo ja no me n'enfio.
Déu-n'hi-do. I quines eren aquelles altres dues que et faltaven? Eren molt divertides, també.
Sí, recollir abandonats m'han passat moltes. I jo et vaig explicar la d'un pobre abandonat. Que sempre tens abandonats de tot, no? Que poden plegar perquè s'han fet mal o simplement perquè van tard i una vegada... Un home em va passar que va plegar perquè havia d'agafar un avió i es pensava que aniria més ràpid del compte i no, se li estava fent tard. Però el que vaig passar-ho més malament va ser amb un home que era sordmut. I em va costar reconèixer bastant al principi, perquè jo mentre s'anava aproximant al cotxe l'anava saludant perquè sapigués que era jo qui l'anava a recollir, tot i que portava el pitrall reflectant i tot. Ja de lluny jo l'avisava perquè si necessitava alguna cosa, si tenia fred, volia aigua, perquè si un cop arribés al cotxe, doncs jo ja l'ajudava millor. I l'home no em deia res, jo l'anava parlant i l'home s'anava acostant i no em deia res. Jo pensava, pues quin home, saps? Que és sèrio. Fins que, clar, com que jo no parava allà de fer-li senyes i anar xerrant, em va com assenyalar l'orella i la boca dient-me que no. Pobre home, doncs no. Ja podia anar esforçant jo, que no.
Hosti, i fins al final va aguantar, per això, sense dir-te res.
Clar, pobre, devia pensar que està cridant aquesta dona, no?
Déu-n'hi-do. Ha de ser fotut, eh, la situació de trobar, d'anar xerrant i encara et penses que mal educat aquest. Jo l'hi estic parlant.
Sí, estava a punt de dir-li de tot.
Sí, no, que passin a tu, oi? Que...
Sí, el tio. No. I... Bueno, em sembla que faltava una de Núria, pot ser, d'anècdota divertida.
Sí, un home que anava una mica perdut. Jo m'ho vaig passar bé, amb l'anècdota, perquè em va trucar aquest home per reclamar uns diners d'una cursa que fem a Núria el mes de febrer. I ell volia que li tornés els diners del cremallera, que venien amb la inscripció, perquè en comptes de pagar el bitllet del cremallera, que és força car... Nosaltres el que fèiem era que els oferíem a meitat de preu. Sí. I l'home em va dir que no, que li tornés els diners. I clar, jo vaig pensar, bueno, suposo que ja ho sabreu tots, que per anar a Núria o vas en cremallera o vas a peu. O si no és que vas amb helicòpter, tot i que una mica tard també. Doncs aquest home volia que li tornés els diners del cremallera, perquè volia pujar en cotxe. I, clar, sí, el moment en què m'ho va dir, vaig haver d'aguantar-me tant com vaig poder el riure i explicar-li que Núria està en una zona que el cotxe no s'hi arriba.
Déu-n'hi-do.
Però, bueno, no, al final va quedar content, l'home, de poder anar en cremallera.
No, i tant, després ho deuria veure. doncs molt bé, ja ens has explicat aquestes anècdotes molt divertides. I què va ser el... Com és que vas deixar, per exemple... com és que vas deixar aquesta feina?
Moltes raons. Perquè quedava lluny de casa, perquè treballar 7 dies a la setmana també m'impedia viure una mica jo, no? No podia anar als partits de futbol o dinars familiars...
Clar,
no sé, era com molt esclau, moltes hores.
Sí.
I, a part de que des de sempre jo tenia aquest somni de treballar a la muntanya, que amb Bestrail ho feia, però no des d'una empresa estant a Mataró, sinó que estan allà vivint.
Mm. Va ser com... Perdó, acaba.
No, i que va ser això el que em va fer dir estic molt bé on estic, però o canvio ara i persegueixo el meu somni o no veia manera.
Era més, potser... O sigui, el fet de treballar aquí amb Bestrail et va agradar molt, però encara et va fer despertar potser més les ganes de complir aquest somni que tenies, no?
Sí, perquè des de sempre he anat a la muntanya. La meva família m'hi han portat molt i sempre he fet esport. He provat tota mena d'esports i tot, i la muntanya sempre m'ha agradat. Però Bestrail m'ho va fer veure com també per treballar-hi, no només per anar a caminar o a córrer o desconnectar, sinó com poder treballar i viure-hi.
I el fet de ser de treballar en un refugi, quan va començar aquesta idea, voltar-te pel cap?
No sé ben bé el dia o el moment que vaig decidir portar un refugi. Potser la primera vegada que vaig anar a un refugi o el fer la travessa de carros de foc també era com, ostres, m'anava despertant, no? El desig de dir, a mi m'agradaria ser com aquesta gent que et fa sentir com a casa estant molt lluny de casa, no?
Clar.
Vaig dir, jo vull que la gent se senti així, jo fer-lo sentir d'aquesta manera.
Perdona.
La idea, sí, la idea va ser com una miqueta el meu somni, però a casa, quan ho vaig comentar, no em van prendre per boja, no? Van dir, ostres, doncs, per què no ens ho plantegem i anem tots?
És fort, que diguéssim que aquesta idea va venir de tu, vas comentar-ho a casa i encara els vas arribar a convèncer. No, una
sí,
mica.
Tots no els va costar gaire, tampoc.
Potser era un somni que tenien tots amagats, oi?
Jo crec que és una idea que a tothom li faria gràcia fer, no sé.
Però quan ho vas comentar, estàveu il·lusionats i inclús potser teníeu ganes de fer-ho, però va haver un moment que no va poder ser, no?
Sí, la situació no va acabar de funcionar per problemes familiars i personals i vam decidir com aparcar el somni.
Sí.
Bueno, ells, de fet, van com abandonar directament i jo, per mi, va ser com agafar una pausa.
Bueno...
I va ser ara passat el temps i treballant amb Bestrail i tot que vaig decidir com tornar a reprendre aquest somni.
Sí, perquè ara diguéssim, no ho hem dit encara, però on ets ara? Ara mateix?
Ara mateix a Sallent de Gállego.
Sallent de Gállego, que queda...
De Gállego. Oh, que maco!
Alguns ho sabran, però pels que no ho saben, on queda exactament?
Està uns 10 minuts de França... uns 3 minuts de Formigal, a una hora de Huesca, més o menys.
És ben bé el que seria, poder no és ben bé un refugi, però sí que és un hostal de muntanya, no?
Sí, un hostal als Pirineus i Aragonesos.
Per tant, quan fa que ja has començat?
Avui era el meu primer dia.
Sí? I què tal, com ha anat? Ha anat bé?
Sí, de moment és molt adaptació i sobretot amb el castellà, però bé.
Oh. Fratata, aviam com està. Tot el dia parlant en castellà, suposo. Al final sí. Ja estaràs... No sabràs ni el català, potser.
No, això ho dubto, però...
No, però... és a dir, tornant al tema, vas decidir emprendre-ho sola, has trobat el moment... Com has començat? Com has pogut arribar fins aquí, on ets ara?
la veritat és que queda lleig dir-ho, però m'enxufi.
Bueno,
a través del boca-orella, no? De jo dir, estic buscant una cosa així, la cosina de la meva mare coneix el que ara és el meu jefe, li va comentar si buscaven algú... Bueno, contactes.
Ha sigut molt llarg aquest procés de parlar amb gent i de convèncer gent o relativament fàcil?
En 2 mesos.
En 2 mesos? Bueno, encara. Ara, imagino que la feina de trobar refugi és la que costa més, no? Potser. És un buscar i un buscar i no trobar res, quasi bé. Com està la situació? Almenys a Catalunya.
Clar, funciona també una mica, com t'he dit, amb contactes, de saber de que algun refugi necessita gent, o si no, a través de la Generalitat, que ells tenen com un control una mica dels refugis que hi ha, quins estan guardats, quins no, quins necessiten gent... No sé, cada 2 anys o així miren com funciona, si estan a gust amb la gent que hi està treballant, si ho volen canviar, o la gent que està treballant plega i diu, mira, que jo ja en tinc prou, i s'ha de posar gent nova, i això...
Clar, imagino que també hi deu haver molta gent a la cua, no? Que està a la que salta de que veu un... Ep!
Sí, tant.
Feien petardos.
No volia que se m'escapés, eh?
Doncs això, és com... Jo crec que hi ha molt... De refugis, quants n'hi ha a Catalunya? Imagino que poder més o menys la xifra potser la coneixes o aproximada. No n'hi ha gaires, tampoc, no?
Aquí m'has enganxat, perquè no en tinc idea.
Bueno, jo tampoc, eh? Però no és que ho digui jo esperant que ningú ho sàpiga. Jo tampoc ho sé, però una mica ens podem fer la idea de tots que de refugis no n'hi ha masses, tampoc.
No.
I que ens, no. Gent que pugui guardar un refugi, tampoc, n'hi ha gaires.
Sou molta colla, Gemma, aquest refugi, a portar-lo?
4.
4? Ah, molt bé.
És com... És refugi o és hostal, on ets?
És hostal.
I aquí, exactament, és la mateixa feina que faries en un refugi o canvia la cosa?
Jo crec que és bastant similar. Potser el refugi és més independent per cadascú, de que tu trobes les coses fetes i hi ha una habitació, però comparteixes normalment amb més gent. Un hostal és més semblant a un hotel que a un refugi, jo crec. Tens una atenció més personal.
Ja. Yeah.
És més íntim, jo crec.
I ara, Gemma, o sigui, el teu mode de viure, que viuràs tota la setmana aquí o baixes algun dia a Sant Feliu o com ho faràs a partir d'ara?
No, ara ja em quedo aquí a l'Oesca fins al maig, que tanquen a l'hostal. I després el tornen a obrir per temporada d'estiu.
Festes de Nadal, pots baixar o tampoc pots baixar?
No, em quedo aquí.
Que sigui. Vale. O sigui, et quedaràs fins al maig vivint aquí. I és un projecte a llarg termini? O sigui, vols quedar-te aquest hostal o tu realment vols anar a un refugi a fer això?
Jo la meva idea és a l'hostal agafar experiència i tenir contactes per després valorar una mica si vull seguir aquest hostal, si vull canviar, o, clar, la meva idea seria trobar un refugi.
Però i tu sola el portaries?
Clar, jo sola no puc estar en refugi. Crec que hi ha un mínim, que deuen ser 2 o 3, depèn de si és molt gran el refugi o no. Per tant, seria trobar algun lloc que tinguin una vacant lliure o trobar algú que em vulgui acompanyar en el refugi.
Pot ser que aquí, almenys a bona part d'alguns dels refugis de Catalunya, tu podries fer-ho, però seria més aviat de voluntari, pot ser?
Sí, home, jo crec que...
Sí.
Que sense cobrar a tot arreu.
Sí, t'hi volen a tot arreu mentre treballis, però no cobris, no?
Sí, mentre treballis.
Hi ha gent que, suposo que, no sé com va, la cosa, poder tu ho sabràs millor. El fet de portar un refugi, sou 3, imagino que és, tens uns beneficis de la gent que d'allò, però a part deus tenir potser un sou de l'Ajuntament de qui ho porta, o de la Generalitat, o del que sigui, però clar, si tens una persona que et vol entrar cobrant, i una que no et vol entrar cobrant, tindrà més beneficis els que ho van portant, no? Imagino.
Clar, ben bé, no sé com funciona. Jo sé que la Generalitat et paga un tant, que tampoc és molt gran, perquè tu el que estàs allà vivint sense pagar, també.
Clar.
Per tant, no sé si tots cobren igual, si no, el preu ben bé tampoc no sé el sou que hi ha.
Ja, bueno, suposo que tot això, a mesura que vagis, ho vagis veient, ho vagis vivint, no? Ho aniràs aprenent, perquè tot i ser un hostal, imagino que hi passarà molta gent, i és això que dius del boca orella, que segur que acabaràs coneixent a molta gent que n'ha portat o com pot portar, no?
Sí, és això, la idea és fer contactes, a veure si al final puc entrar a algun refugi.
Perquè, qui, digues, Teresa, perdona.
Quin refugi t'agradaria, més o menys? Cap a on anar?
El que m'agrada molt és el Josep Maria Blanc.
És preciós, és preciós. Preciós.
Clar, però això ja m'agrada moltíssim.
Sí, està molt bé.
És preciós.
Si no, també m'agrada molt el Restanca.
El Restanca, també.
Clar, era una de les preguntes que et volia comentar, ja l'ha fet el Pep, de fet. Si la idea teva, almenys quin objectiu tenies, si era fer una temporada aquí, aprendre de ben bé. Poder no és un refugi, però imagino que la funció és bastant similar, però a llarg termini, què t'agradaria? Si arribar a portar un refugi d'aquí a Catalunya o d'on sigui, de fet, no ho sé.
Ara mateix jo tinc pensat de portar un refugi de Catalunya. Però no sé, perquè tampoc n'he vist fora d'aquí.
Sí, sí.
Potser si me'n vaig als Alps i hi ha un refugi, que també imagino que ha de ser xulíssim, doncs m'agradaria anar allà. Però com que l'única experiència que tinc és de territori català, és la idea.
Sí, que la idea seria, almenys ara, sempre tothom pot canviar d'opinió, però almenys ara seria trobar un refugi a Catalunya.
Sí, 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 exacte.
No, molt bé, carai. El bo de tenir aquest somni, sí, almenys si fa temps que el tenies en ment, i tirar-te a la piscina d'aquesta manera, no? És bastant valent, no? Hi ha molta gent que ho pugui fer. Quan ho vas decidir?
És que ha sigut això, una mica sobre la marxa d'aquest any, de veure com s'ha estabilitzat tot una mica, d'haver acabat d'estudiar, haver treballat un temps... Estar a casa tot tranquil i bé, diguéssim. O sigui, va ser també la monotonia de cada dia fer el mateix i que passessin els dies i dir, és que no estic fent res diferent, a dir, pues ho deixo tot i me'n vaig.
Allò que et volta pel cap, no? I vas pensant fins que dius, mira, ho faig ara o no ho faré, oi?
Sí, 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 perquè és ben bé això. O sigui, m'espero d'aquí 20 anys, potser ja tinc una altra vida feta a Sant Feliu o a un altre lloc i no em ve de gust deixar-ho tot.
Clar.
Una pregunta, a més de les feines pròpies del refugi, que, bueno, que suposo que deuen ser la qüestió dels menjars i de les taules i tot això, feu alguna activitat de guia o d'acompanyament a excursionistes o així?
No necessites tenir tampoc un títol de tècnic de muntanya, tot i que ajuda moltíssim, perquè conèixer la zona i saber una miqueta com moure't t'ajuda tant a tu com a la gent que et vingui al refugi. Però el que sí que et demanen també és una mica de primer auxili, més que res per si t'arriba gent al refugi i no poden tornar a casa, diguéssim, tu estàs en un refugi perdut i t'arriba algú que s'ha torçat el turmell, per exemple, que sàpigues una mica el que fer.
Ja, però de qüestió de guiatge i així no feu res, d'acompanyament, de fer de guies de muntanya per la zona o d'acompanyar algú a escalar o així, no, això no ho feu.
No, això és a nivell personal. Si tu tens el matí lliure i un grup d'excursionistes hi van i us porteu bé, i pots anar. Però no és un requisit.
Val.
És més, a nivell de si t'ho pregunten, tu els intentes resoldre els dubtes de la zona on estàs, no? Una mica?
Sí, t'has de conèixer, suposo, que excursions i llocs per visitar així més emblemàtics per tu poder donar la informació als que venen.
Clar. Ara, des que ets aquí, fa 4 dies que ets a... No me'n recordo el poble, perdona. Com es deia?
Sallent de Gállego.
Sallent de Gállego. Soc molt dolent, eh? Potser n'oblidaré un altre cop, però... t'ha passat alguna anècdota des d'aquí? Has arribat o...?
No, és que tampoc m'ha donat gaire temps, perquè entre instal·lar-me, desfer maletes, Avui és el primer dia que he anat a passejar i ja m'ho he trobat tot nevat.
Carai.
Que maco, per això.
Sí, 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 està tot bonic. L'únic que el fred, sí, m'he d'acostumar encara.
Avui era el primer dia que treballaves dins a l'hostal?
Sí, aquesta setmana és una mica d'adaptació i vaig cada matí una estona, encara no faig ben bé la jornada sencera, però m'estan ensenyant una mica com funcionen ells a l'hostal i de cara ara la setmana que ve ja per Nadal començo a tope.
Aquí serà més de... aquesta etapa serà més d'aprenentatge, no?, una mica, has dit?
Sí, 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 d'agafar nocions, de saber com es treballa, perquè és això, és molt similar a un hostal d'un refugi, així que si sé portar un hostal, sabré portar el refugi.
I Sant Feliu, no trobaràs a faltar, Sant Feliu? Has tingut clar de marxar?
Home, trobar a faltar segur, tant Sant Feliu com la gent, com les coses que hi feia, però, no sé, m'ha cridat més l'esperit d'aventura.
I tant.
No sé, ara mateix encara estic com en un núvol de que no em crec que estigui aquí.
Home, i ben fet que has fet, perquè molta gent segurament no s'ha atrevit mai a fer el que,
i tant, i tant,
el que volia, i potser és velleta i encara pensant que ho hagués pogut fer.
I tant.
Així és que, per cert, Gemma, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I moltíssima sort, també. En aquesta etapa.
Esteu convidats, si voleu venir.
Oh, i tant, ja vindrem a veure.
Gemma, abans de que tornis, ja tornarem a trucar, aviam com has passat la temporada.
Això.
Em pensava que diries que aniríem a fer un programa allà en directe o alguna cosa.
Home, seria perfecte, eh?
Oh, mira, si voleu.
Ja veurem gestions, ja farem gestions.
Molt bé. Doncs molta sort, Gemma.
Moltes gràcies.
Vinga.
Gràcies.
Adéu, bona nit, adéu.
Atenció, que ens n'anem, estem aquí a mig de festa, ens n'anem de vacances de Nadal, però abans el temps, i només queden 2 minuts, pues, que aniran de pressa, perquè és que, mira que aquest any hem tingut de tot, hem tingut grans pluges, hem tingut neu, hem tingut fred, hem tingut onada de calor, tempestes d'estiu espectaculars, però ara aquest últim mes s'està comportant molt pla, meteorològicament parlant, i molt anticiclònic. Diumenge vam tenir 4 gotes, però molt poca cosa. Gairebé no ha glaçat encara aquest hivern, eh? No sé què passa, que no glaça, fa fred, però no glaça. I aquesta setmana tindrem al mateix temps l'anticicló potent, els fronts passen molt amunt, per tant, molt de pressa. Demà, dia molt setmana d'avui, anticicló, algun núvol, molt poca cosa, temperatures estables, màximes 10-11 graus, mínimes 4-5. Dimecres passa una petita cua de front, molt petita cua de front. Hi haurà algun núvol més? No plourà, o si plou, cabran dues gotes comptades, i temperatures normalment molt estables, les màximes 12-11 graus, mínimes 4 o 5. Jo crec que hauria de fer una mica més de fred del que fa a les nits, sobretot. I dijous,